Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Avui anem a parlar de algo que ho tindrem en exclusiva així en esta ràdio i gràcies a Santi Cortells, perquè bé, Santi, jo crec que ho hauries de dir tu. Bueno, és en referència a una cosa que ha tingut molta repercussió a nivell mundial, ha sigut este nomenament del president dels Estats Units, de Donald Trump. Bueno, pues anem a parlar de qui, Santi?
El president Trump, com és tradició als Estats Units, l'endemà del seu nomenament com president, va a l'església on es fa un, diguem-ne, un servei litúrgic, un servei religiós, un culte, una missa, com vulguem dir-li, per a fer pregària per el temps en el que esta persona estarà servint al país com a president, no? Aleshores, és una cosa habitual, vull dir, que es faça esta primera litúrgia o esta missa d'inici de la legislatura. Ho solen fer tant els presidents del Partit Demòcrata com del Partit Republicà, vull dir, és una tradició estatunidenca com a tal. Aleshores, en este context, doncs van a l'Església Episcopaliana de Washington, que una miqueta per a que ens entenga la història de tota esta, del que significa esta església, no? Tots sabeu que en el context de les persecucions religioses al segle XVI n'hi ha molts evangèlics, molts protestants que fugen d'Europa en uns vaixells anomenats els Mayflower, sí. I que la tradició americana se'ls anomena els pares pelegrins, pelegrins perquè pelegrinaven d'Europa on hi havia persecució religiosa als Estats Units on hi havia llibertat religiosa. Aleshores, la bisbessa, que a nosaltres en la nostra tradició romano-catòlica ens crida l'atenció, que siga una dona bisbessa vestida amb el, diguem-ne, el vestit litúrgic típic d'una bisbessa o d'un bisbe, doncs és perquè ella pertany a la comunió que nosaltres coneixem així com anglicana, s'anomenen ells episcopalians, d'acord, que és l'escissió de l'Església d'Anglaterra que va tindre origen al segle XVI, Enric VIII, tota aquesta història a molta gent li deu sonar, no? Aleshores, és una església que en els últims anys s'ha caracteritzat per algunes decisions que a nosaltres ens sobten, com ordenar dones, que ja fa temps que poden ser sacerdoteses, i fins i tot transsexuals, homosexuals que ho són obertament també són ordenats. No sé si ara no dona temps de ficar-se en afers teològics, però una miqueta per a que entenguem el context del que representa aquesta església. És una església bastant important als Estats Units, vull dir, no és una xicoteta secta rara, és una església, diguem-ne, en un reconeixement fins i tot estatal. La prova és que està ahí Trump, no? En concret, la major responsable de la diòcesi en la que es fa esta litúrgia és la reverenda Marian Edgar Pude, que fa un discurs demanant clemència per als immigrants o les persones no vingudes i els LGTB, els gais, les lesbianes, etc. Ha sigut molt controvertit perquè també n'hi ha cristians d'un parer una miqueta més conservador que han criticat a esta bisbessa per les seues paraules. Va haver una entrevista al 2011 al Washington Post en el que ja Bude ja va parlar obertament en favor del matrimoni homosexual, que com sabem en algunes esglésies és possible ja des de fa uns quants anys. És a dir, casar-se per l'església. Washington i l'estat de Maryland són sobretot de tradició demòcrata i aquestes opinions en un estat demòcrata, que per tant és més, perquè ens entenguem, a l'espanyola o a la valenciana, més d'esquerres, no? Aquestes opinions d'una reverenda són bastant habituals, no els estranyen. És una societat, en aquest estat, ja d'un parer així més progressista, més obert, més d'esquerres, com vulguem dir-li, no? Si anem a la web d'este bisbat, el bisbat episcopal de Washington,
sí,
esta bisbessa es descriu com una defensora de la igualtat racial, la prevenció de la violència amb armes de foc, que això és molt controvertit als Estats Units,
absolutament,
la reforma migratòria i la plena inclusió de les persones LGTBI. Com he dit, l'Església Episcopaliana dels Estats Units permetís totes les persones de tots els gèneres i orientacions sexuals ser bisbes, diaques i capellans. Esta senyora és bisbessa des de l'any 2011 i va ser durant molts anys rectora de l'Església Episcopal de Sant Joan de Minneapolis. És llicenciada en Història per la Universitat de Rochester en un grau magna cum laude, i també és doctora i té una maestria en teologia en el Seminari Teològic de Virgínia. És a dir, no és una senyora que s'ha caigut del cel així de
col. Yeah, yeah.
Una persona molt estudiada i amb molta reflexió, molt llegida. Els seus sermons doncs, s'han publicat en diversos llibres. El més recent llibre publicat sobre els seus sermons és How We Learn to be Brave Decisive Moments in Life and Faith. Com aprenem a ser valents moments decisius en la vida i en la fe, que es va publicar fa dos anys, el 2023. Bé, el més famós dels seus sermons va ser el que es va pronunciar doncs este dimarts mateixa davant del president i del nou president i del nou vicepresident dels Estats Units i les seues famílies, que si vols podem llegir en exclusiva així complet. L'hem traduït al valencià. La part famosa que ha eixit de les xarxes socials és l'última, però el reproduirem, si vols, íntegre, així a
reivindicar. Sí, jo sóc de les que se té que fer les coses íntegres. Jo lo de tallar i no, això no, perquè pot m'obre peu a males interpretacions.
Quan vulguis, comença. Que les paraules de la meva boca i la meditació de tots els nostres cors siguin acceptables als teus ulls, o Déu nostre. Perquè vos sou la nostra força i el nostre redemptor. Amén. Una vegada més, la meua càlida benvinguda a tots els que s'han reunit en esta casa de pregària, per a totes i per a tots aquells que s'unixen a nosaltres mitjançant la transmissió en directe. Com a país, ens hem reunit este matí per pregar per la unitat com a poble i com a nació. No per un acord, polític o no, sinó per aquest tipus d'unitat que fomenta la comunitat a través de la diversitat. Una unitat que servisca al bé comú. La unitat, en este sentit, és un requisit perquè les persones visquen en llibertat i juntes en una societat lliure. És la roca sòlida, com va dir Jesucrist. En este cas, sobre la qual construir una nació. No és conformitat, no és una victòria, no és un cansament educat o una passivitat nascuda de l'esgotament. La unitat no pot ser partidista. Més bé, la unitat és una manera d'estar els uns amb els altres, que engloba i respecta les nostres diferències i que ens ensenya a tindre múltiples perspectives i experiències de vida com a vàlides i dignes de respecte, que ens capacita a les nostres comunitats i llocs per poder cuidar-nos els uns als altres, fins i tot quan no estem d'acord. Aquells que de tot el nostre país dediquen sa vida o que s'oferissin voluntaris per ajudar els altres en moments de desastres naturals, sovint amb un gran risc per a ells mateixos, mai pregunten a qui estan ajudant per qui va ser a qui van votar en unes eleccions o quins càrrecs ocupen. I fem el millor quan seguim el seu exemple. Perquè la unitat de vegades és sacrifici de la mateixa manera que l'amor és sacrifici. Donar-se als altres per bé dels altres. En el seu sermó de la muntanya, Jesús de Nazaret ens exhorta a estimar no només els nostres pròxims, sinó també els nostres enemics, i a pregar per qui ens perseguís, a ser misericordiosos com el nostre Déu és misericordiós, a perdonar els altres com Déu ens perdona a nosaltres. I Jesús va fer tot el possible per acollir aquells que la seva societat considerava marginats. Ara vos dic que la unitat, en este sentit ampli, és una aspiració i cal pregar molt perquè siga una realitat. És una gran petició del nostre Déu, digna del millor de qui som i de qui podem ser, però no n'hi ha molt a guanyar amb les nostres pregàries si actuem de manera que aprofundisquen encara més les divisions entre nosaltres. Les Sagrades Escritures són molt clares sobre que a Déu mai li impressionen les nostres pregàries quan les nostres accions no són conseqüents amb elles. Tampoc Déu ens salva de les conseqüències dels nostres fets, que sempre al final importen més que les paraules que preguem. Els que estem reunits així a la catedral no som ingenus sobre les realitats de la política, quan el poder i la riquesa i els interessos competitius estan en joc, quan les opinions dels que haurien de ser els Estats Units estan en conflicte, quan hi ha opinions radicals amb tot un espectre de possibilitats i comprensions clarament diferents d'allò que és correcte. N'hi haurà guanyadors i vençuts. Quan s'emeten vots, es prenen decisions que marquen el rumb de les polítiques públiques i la priorització dels recursos. No cal dir que en una democràcia ni les esperances ni els somnis particulars de tothom es poden fer realitat en una legislatura determinada o en una legislatura presidencial, ni tan sols en una generació. És a dir, ni les pregàries específiques de tothom per als que som gent de pregària, ni les pregàries de tots seran contestades de la manera que ens agradaria. Però per a alguns, la pèrdua de les seues esperances i somnis serà molt més que una derrota política. Serà una pèrdua d'igualtat i dignitat i dels seus mitjans de vida. Tenint en compte això, és possible fins i tot la veritable unitat entre nosaltres? Per què ens hem de preocupar? Bo, espere que almenys ens importe. Espere que ens importe perquè la cultura del menyspreu que s'ha normalitzat en este país amenaça amb destruir-nos. Tots estem bombardejats diàriament amb missatges del que ara els sociòlegs anomenen el complex industrial de la indignació. Alguns d'ells impulsats per forces externes, els interessos de les quals són promoguts per uns Estats Units polaritzats. El menyspreu alimenta les campanyes polítiques i les xarxes socials, i molts en trauen profit. Però és preocupant. És una manera perillosa de dirigir un país. Soc una persona de fe envoltada de gent de fe, i amb l'ajuda de Déu crec que la unitat en este país és possible. No perfectament, perquè són persones imperfectes i una unió imperfecta, però prou suficients per mantindre'ns creient i treballant per fer realitat els ideals dels Estats Units d'Amèrica, ideals expressats en la Declaració d'Independència, amb la seva afirmació d'una igualtat humana, innata i dignitat. I tenim raó en pregar l'ajuda de Déu mentre cerquem la unitat, perquè necessitem l'ajuda de Déu. Però només si nosaltres mateixes estem disposades a atendre els fonaments dels quals en depèn la unitat, com l'analogia de Jesús de construir una casa de fe sobre la roca dels seus ensenyaments en lloc de construir la casa sobre arena. Els fonaments que necessitem per a la unitat han de ser prou sòlids per suportar les nombroses tempestes que l'amenacen. I doncs, quins són els fonaments de la unitat? A partir de les nostres tradicions i textos sagrats, permeteu-me suggerir que n'hi ha almenys tres. El primer fonament de la unitat és honrar la dignitat inherent a cada ser humà, que és, com afirmen totes les religions així representades, el dret de naixement de totes les persones com a fills del nostre únic Déu. En el discurs públic, honorar la dignitat dels altres significa negar-nos a burlar-nos, descomptar en demonitzar aquells amb els quals ens diferenciem o són diferents de nosaltres, optar per debatre i discutir respectuosament les nostres diferències i, sempre que siga possible, buscar punts en comú. I si no és possible un punt en comú, la dignitat exigeix que siguem fidels a les nostres conviccions, però sempre sense menysprear els que tenen altres conviccions pròpies. En segon lloc, la base de la unitat és l'honestedat, tant en la conversa privada com en el discurs públic. Si no estem disposades a ser honestes, no serveix de res resar per la unitat, perquè les nostres accions funcionen en contra de les mateixes pregàries. Podríem, durant un temps, experimentar una falsa sensació d'unitat entre alguns, però no la unitat més àmplia i sòlida que és la que necessitem per fer front als reptes als quals ens enfrontem ara. Per ser justes, no sabrem sempre on rau la veritat, i de fet, avui en dia, molta gent treballa en contra de la veritat. Però quan sabem què és la veritat, ens correspon dir la veritat, fins i tot quan, i sobretot quan, això tinga costos. El tercer i últim fonament que avui esmentaré és el fonament de la unitat, que és la humilitat, que tots necessitem perquè tots som éssers humans fallibles. Cometem errors, diem i fem coses que després ens penedim. Tenim els nostres punts secs i els nostres prejudicis, i potser som més perillosos per a nosaltres mateixos i per als altres quan estem convençuts, sense cap mena de dubte, que tenim tota la raó i algú altre està absolutament equivocat, perquè aleshores estem a pocs passos d'etiquetar-nos com les persones bones contra les persones roïnes. I la veritat és que el que som tots és persones. Tots som capaços de fer el bé i el mal. Alexander Solzhenitsyn va observar una vegada amb astúcia que la línia que separa el bé i el mal no passa pels estats, ni entre les classes, ni entre els partits polítics, sinó a través de tots els cors humans. I com més ens adonem d'això, més espais tindrem dins del nostre cor per a la humilitat i l'obertura mútuament amb les nostres diferències, perquè de fet ens assemblem més els uns als altres del que ens sembla i ens necessitem els uns als altres. És relativament fàcil pregar per la unitat en ocasions de gran solemnitat. Més difícil és adonar-nos quan ens enfrontem a diferències reals en la nostra vida privada i en l'àmbit públic. Però sense unitat estem construint la casa de la nostra nació sobre arena i amb un compromís amb la unitat que incorpora la diversitat i transcendís el desacord i amb els fonaments sòlids de dignitat, honestedat i humilitat que esta unitat requereix. I així podem fer la nostra part i en el nostre temps per fer realitat els ideals i el somni dels Estats Units. Permeteu-me fer una última petició, senyor president. Milions han dipositat la seva confiança en vostè. I com va dir ahir a la nació, ha sentit la mà providencial d'un Déu amorós. En nom del nostre Déu, li demane que tinga pietat de la gent del nostre país que ara té por. N'hi ha xiquets, gais, lesbianes i transexuals en famílies demòcrates, republicanes i independents. Alguns que ara temen per les seues vides. I la gent que recull els nostres cultius i neteja els nostres edificis d'oficines, que treballa a granges d'aus de corral i a les plantes d'embassament de car, que renten els plats després de dinar als restaurants i treballen els torns nocturns als hospitals. Ells potser no són ciutadanes o ciutadans, ni tenen la documentació adequada, però la gran majoria dels immigrants no són delinqüents. Paguen impostos i són bons veïns. Són membres fidels de les nostres esglésies, mesquites, sinagogues i temples. Li demane, senyor president, que tinga pietat d'aquells de les nostres comunitats, els fills dels quals temen que els seus pares siguin deportats, i que ajudeu els que fugen de les zones de guerra i de la persecució a les seues pròpies terres, perquè troben compassió i acollida al nostre país. El nostre Déu ens ensenya que hem de ser misericordiosos amb el foraster, perquè tots som forasters en esta terra. Que Déu ens doni la força i el coratge per honorar la dignitat de cada ser humà, dir-nos la veritat amb amor i caminar humilment els uns amb els altres i amb el nostre Déu pel bé de totes les persones, el bé de totes les persones d'esta nació i del món. Amén.